a la que tu has de garantir ingressos atípics, parts del calendari l'has de cedir a tercers perquè hi facin coses, perquè et paguin un lloguer per treure'n rendiment.
I el
125è aniversari del Barça es digui Premis Ondas Cadena Ser, es digui concert de Cap d'Any.
Aquí clarament no hi ha hagut una supervisió, Albert, en els últims anys, de com anava això, o si s'ha pogut assajar o no, no? Això de posar-te en un concert sense assajar.
Hi ha dues vessants. Hi ha la vessant artística, que és obvi, escoltant les gravacions que posàveu abans d'aquests concerts que s'han fet enguany, que no estava supervisada per més enllà de l'aquesta productora, que no té massa interès d'anar al resultat artístic més enllà del resultat de caixa, i l'altre és també el tractament que tenen els músics, és a dir, quina cobertura legal tenen aquesta gent quan estan actuant al Liceu contractats per aquesta productora. També crec que és una vessant que un teatre públic ha de supervisar, correcte, no? Que els músics que estan allà estiguin en unes certes condicions laborables que, pel que hem sabut, no són les millors.
Ara, per això segur que t'ha passat alguna vegada, que has anat, jo què sé, a l'Escala de Milà i has sentit alguna cosa que desafinava i l'Escala de Milà no perd el prestigi al final.
A veure, males nits en poden passar tot arreu, eh? Vull dir que hi ha gravacions històriques de grans, llegendes del cant, desafinant com a gallines, però no és l'habitual. Al final, sí, és un problema de concepció. Aquesta gent han muntat una orquestra només per guanyar diners. És com si féssim un simil... Ara em faré mal, perquè jo el futbol no el domino gens, però en tot cas és com si muntem un equip de futbol de cop i volta i fiquem tot de jugadors que no es coneixen de res, no han entrenat mai junts, i els fem jugar l'endemà en un camp importantíssim, al camp del Barça.
La comparació, Albert, no és afortunada.
No?
Faran riure.
Sí, sí. Estic vacil·lant. Sí, sí, totalment.
I és el que ha passat.
Galceran, una abraçada, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Carmeta, si anéssim amb una mica de mala llet, diríem que això que ha dit l'Obert, aquest equip seria el Madrid, no?
Mira!
T'ha
colla...
fet gràcia, això, ara, eh?
Sí. Peixades, bon dia.
Estàs eufòric, eh? Bon dia. Sí. Escolta'm, jo però tenia pensat una altra cosa avui, de dir-li a la Carmeta, ara ja m'ha marxat perquè s'ha emprenyat, perquè ella és molt del Madrid.
Ah, sí?
I... Sí, és del Madrid, la Carmeta.
Ah, mira.
Sí, perquè els seus pares van venir de... No sé, oh, bueno, aquestes coses que tampoc m'interessa massa.
Ja.
Escolta'm una cosa, que deia això de la Yolanda, no? La Yolanda comença per jo. Sí. No vull dir res, però aquí tens en Jofre.
Molt bona.
Vigileu.
Bon dia, amigues.
No és el cas.
Jo ho deixo aquí, no he dit res. Només ho deixo aquí a sobre. Sí, que estigueu al cas.
És el Jofre. Jo frenat.
Vale, Gemma. Vale, frenem tots plegats, Gemma. Frenem tots plegats.
El que no he vist gens frenat és en Pere Rossinyol,
Què vol dir?
I em consta, perquè l'escolto també amb en Fernández, que m'agrada molt el que fot en Fernández al migdia, l'escolto per allà, i d'allà me'n vaig enterar que s'ha tallat el cabell.
És veritat, no ho hem comentat.
Sí.
No s'ha comentat. No. En el matí de Catalunya Ràdio no s'ha comentat, això. I una tallada de cabell podria perdre força, com bé sabeu,
no.
I no l'ha perdut.
L'ha guanyat, l'ha guanyat.
Puc crucificar 5 segons?
Sí, endavant.
Està guapíssim.
Sí, jo li vaig dir l'altre dia.
Què li has dit fora d'antena?
Benicio del Toro.
El vaig veure l'altre dia amb el Mestres 24, que estava
junts
amb el d'allò, i ja em va sobtar.
Jo no el vaig reconèixer, m'estaven maquillant i ve a saludar-me i dic, qui és aquest senyor?
Sí.
Què és, amb la lluna de gener, Pere?
Sí, normalment a començaments d'any, sí. Després va com va.
Després ja amb tot l'any ja no te'l toques ni res.
Aquest any igual, veient l'èxit, ho farem.
Ara. Molt bé. Està bé. Tu, escolteu, aquí a la peixateria les dones s'han començat a espantar, marxem cap a casa, que si apreten el botó vermell, ens heu espantat amb el puto botó vermell. Vull dir, quina obsessió amb el botó vermell. Hi ha hagut 2 minuts que la paraula botó vermell, aquí la gent ha començat a tancar-se a casa, vigileu quan parleu, perquè us foteu amb uns temes que semblen bèl·lics, i llavors la gent s'espanta a casa. Què vull dir?
Han fotut una feinada que, vull dir, semblaven del govern. És que semblava ben bé, vull dir, amb aquesta taula...
Sí?
Han tocat tots els temes que han de parlar els partits polítics, ja ho han fet ells. Vull dir, no, i tot
del Parlament, vols dir, de govern...
Sí. I tot això ha d'anar cap aquí, això ha d'anar cap allà, hi ha d'haver uns pressupostos, si no hi ha pressupostos no ens en podem sortir, si no hi ha partida per finançar... Sí. Collons, és que dic, què faran els altres? Ja ho han fet tot ells.
Hem tret la feina al debat polític.
Sí.
També et dic que temes com aquests, Ostrell, després de 2 dies de Barça i de la Porta, avui ha sigut com aquell pa de pessic que fot una setmana que el tens, que costa de fer baixar. ha anat fotent cafès amb llet per intentar fer això.
Jo pensava que al revés. Mira, he pensat, dic, mira, una mica de calma.
Sí, 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 no, però saps, una tertúlia aquesta hora, vull dir, o sigui, que veníem de la porta que t'ho fot tot a dalt de tot, saps? Sí. Les audiències a dalt i amb aquella tensió. I vens aquí, els pressupostos, la Vall d'Aran, els d'Esquerra, que diuen, els Junts, que no sé què, que dius això. Per això que
ara parlem del Barça, amb l'Antoni Bassas, ara anem a passejar i parlem del Barça, perquè pensa l'Antoni de la roda de premsa.
L'Antoni serà crític, l'Antoni.
Avui torna a haver-hi partit. Avui
sí,
partit.
No
parà,
no?
Barça-Betis de Copa del Rei. Sí, Copa del Rei.
A quina hora juga el Girona a la Copa del Rei?
A les 9.
Al
Girona,
al
Girona.
No, que l'han eliminat.
No, no, que a Girona són molt independentistes i republicans.
I la Champions, què? Quan us toca, la
setmana que ve?
La setmana que ve.
La Champions, la setmana que ve i l'altra. Acabem la festa major. Ha sigut una festa major.
Fotin pell morta, fixades, pell morta.
No, no,
sí, sí. No contestis, no contestis.
Vés-hi, Milà, home, vés-hi.
A mi em va agradar molt veure aquesta Supercopa a la gentada que hi havia ja a Canaletes, eh? Vull dir que amb poca cosa també us aneu a Canaletes a celebrar-ho, eh? Vull dir que vigileu també el que
celebreu. Però tu eres del Barça, no, abans?
Eh?
Tu eres del Barça, no?
Vull jo dir... també soc del Barça.
Ah, no, també, ah, Barça, va, no, aquest comentari s'ha
obert,
que no...
obert a noves sensacions. Vosaltres sou uns tancats, sou una gent que només aneu amb els...
Saps? Jo estic en el teu club, jo estic igual,
gràcies,
eh?
Gràcies, gràcies. Tu fixa't que ha començat la polèmica, eh? En jo...
Oh! Va, Xuriguera i Feixedes, que tingueu un bon dimecres.
Va, sí. Ara m'han fotut nerviós. Adiós.
Adéu.
Això fa llum Barça, amb Calvet, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. Gràcies. Farem una pausa. De seguida passegem amb Antoni Bassas. Què en pensa Antoni Bassas de la roda de premsa d'ahir de Joan Laporta? D'aquí a 3 minuts. Ho comentem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparelcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. De Moda Home tenim totes les peces claus de la temporada. Jerseis, pantalons, dessuadores, camises i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 28 de febrer, a la botiga, la web i l'app.
Jo us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb el pit de pollastre, pack familiar?
A només 4,99 al quilo, un 13% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans. El viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura en Viatges al Corte Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experiment d'Egipte amb Viatges al Corte Inglés.
I ara entrem al búnquer.
Jo, lo de passar el plateret a missa...
Sí, què, què?
Ho trobo un pèl violent. I si és un enterro, encara més.
No passeu el plateret.
El plateret de l'enterro, no.
El plateret de l'enterro, no.
No.
Si un cas, deixeu el platet sobre el mort.
I qui vulgui,
he deixat 50 euros pel mort.
Clar.
A la família del mort.
Deixes el taüt obert.
Sí.
I el mort amb l'americana.
Sí.
I 50 euros a la butxaca.
Perdona.
Josep, ara... bon viatge, Josep.
Sembla una bestiesa el que està dient en Peyu. Els egipcis i els grecs ho feien,
Ho feien així.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Ara parlàvem d'aquest tiqui-taca que hi ha polític. Com ho estàs vivint, això?
Una mica chicken game, sí, veiem qui frena l'últim, sobretot ara entre el PSOE i Junts. Puigdemont va dir en aquella entrevista a TV3, poc abans de Nadal, que això tindria conseqüències irreversibles. Potser no tant, vull dir, en el sentit que... Junts no donarà suport a una moció de censura de Feijóo i en Vox contra Sánchez. I això Sánchez ho sap. La qual cosa ens porta, i a Catalunya la situació és diferent, però la conseqüència pot ser la mateixa, a una situació de sense pressupostos, ni a Catalunya ni a Espanya. I això és dolent. No és només que sigui responsabilitat de l'oposició, en aquest cas de Junts o d'Esquerra, també ho és dels governs, en general dels partits, no? Perquè, home, no hauríem d'oblidar que els ciutadans fem un esforç molt gran pagant impostos perquè aquests impostos després es gastin en serveis, s'inverteixin en carreteres, en sanitat, en el que sigui. És a dir... Els pressupostos no són un èxit d'un govern, no són una llei només. Els pressupostos són persones, són infraestructures, són serveis, és la possibilitat de
millorar directament la vida dels ciutadans.
De créixer, no? Té un impacte molt gran. Avui llegia, per exemple, que si no hi ha pressupostos ara mateix de la Generalitat, no hi ha diners pel Pla de Barris, no hi ha diners per la variant les preses Olot. Bueno, podem viure, o sigui, es pot governar sense pressupostos, sí, però es pot viure indefinidament sense pressupostos? Jo crec que no. I...
Clar, però no hauria de ser una responsabilitat de tots plegats, d'almenys asseure's a parlar-ne. De dir, escolta, com podem condicionar aquests pressupostos? I a partir d'aquí...
Però amb la voluntat d'aprovar-los. Perquè si no, això sí que abona el discurs de l'ultradreta que ve i et diu, veus com la democràcia és disfuncional? Veus com els règims autoritaris sí que funcionen? Perquè, escolta, amb un règim autoritari hi ha pressupostos, tant sí com no. I això... Això jo crec que ens fa mal.
Clar, però aleshores, quan Esquerra Republicana diu no m'hauria de parlar d'això fins que no s'aprovin coses que ja han pactat, aquí estem fent un mal a l'avenç, diguéssim.
Bueno, jo crec que en aquest cas Esquerra, la vella nova Esquerra de Junqueras, el que està fent és marcant posició, dient no us penseu que perquè també som d'esquerres com vosaltres socialistes podeu donar sempre els vostres vots, els nostres vots per descomptats. I jo crec que estan intentant doncs marcar un nou perfil.
Escolta, i ahir què, Antoni? Ahir com vas veure la roda de premsa de Joan Laporta?
Saps què em va semblar? La segona botifarra de la setmana. Una llarga i càlida botifarra d'una hora i tres quarts a la premsa, a l'oposició, a la federació, a la Lliga de Futbol Professional. Allò que el Johan em va dir... Bueno, no, hi ha alguna cosa més que l'entorn. Perquè... En realitat és una botifarra a tot i contra tothom. Són paraules de Laporta quan diu una vegada més, és just igual, va dir, contra tot i contra tothom. No? I vaig tenir una mica la impressió del déjà vu, fins i tot quan s'emociona i plora pensant en com de malament ho ha passat ell i com de malament ho ha passat Olmo i Pau Víctor i les seves famílies, perquè això, els barcelonistes que tinguin un número de carnet baix i els que tinguin alguna edat ho recordaran, això ja ho feia Núñez.
Núñez s'emocionava. Tu veus una simbiosi amb Núñez?
Sí, sí. És a dir, són dues personalitats molt contrastades, però que arriben, diguéssim, allà mateix. O sigui, hi havia el nuñisme i hi ha el laportisme, i una de les... característiques d'aquest moviment personalista és el de... La presidència del Barça és un càrrec que s'exerceix sota una pressió molt gran. Tot és un drama cada 5 minuts, sota una gran atenció informativa, no? I això crea un estat nerviós en el que és molt fàcil començar a veure enemics per tot arreu i començar a interpretar que el que t'està criticant a tu... està debilitant el projecte del club, no? És a dir, allò de... això del contra tots i contra tothom, que fa que al final acabis adoptant una actitud victimista, no?
De l'autocrítica al victimisme.
Bueno, és que moltes vegades d'una cosa a l'altra només hi ha un pas. És a dir, si tu creus que ets víctima d'un atac, al final dius, bueno, jo no penso fer cap autocrítica, perquè si tot el dia m'estan fent la crítica, per què haig de sortir jo a dir quines coses no he fet bé i quines coses sí, no?
Clar, però ahir, per exemple, era un dia fàcil per ell, perquè vens de guanyar la Supercopa. Sí. S'ha aclarit amb la cautelar, de moment... Sí. El cas Olmo. Per tant, tu podies sortir allà d'una manera molt generosa. De dir, no. Escolti'm, jo els explico el cas Olmo, com ha anat, tal, gràcies per tot, adeu-siau i no passa res.
No, però la porta és aquest personatge, ho ha sigut sempre, és d'una peça, no? O sigui, és molt curiós perquè el que ell imputa a l'oposició avui, o als mitjans de comunicació, és, en certa forma, el que ell feia quan estava a l'oposició. Ell va ser un duríssim opositor, per exemple, de Núñez, no? Vull dir, és algú confrontacional, perquè té aquest punt de valentia, d'audàcia, que el fa jugar sempre al final de tot, no? Llavors, quan dona explicacions, per exemple, ahir quan diu no, és que hem fet les coses amb temps i forma. Bueno, però amb temps i forma, quan tens un jugador que no pot... un parell de jugadors que no poden jugar durant dos partits, quan has tingut des del mes d'agost per fer una feina i l'has acabat entregant el 27 de desembre, bueno, t'exposes que després la federació, la Lliga de Futbol, intentin canviar-te les regles a la meitat del partit i et posin en problemes. És a dir, clar, aquesta voluntat de dir ho hem fet tot bé té, jo crec, molt a veure amb la seva disposició emocional de blindar-se de fidels... de believers, no? Ell deia ahir, gràcies als que han cregut en mi. O sigui, hi ha un moment que no n'hi ha prou amb votar o simpatitzar, sinó amb creure en una persona. I aquesta és... Bueno, jo crec que és una temptació que hem vist altres vegades amb altres presidents i en això... Laporta, insisteixo, 100 personalitats diferents que la de Núñez per moltes raons, doncs moltes vegades acaben oferint un tipus de comportament semblant. Sí.
Clar, però aquí és veritat que s'està produint una cosa que no sé si és molt pròpia de la gènesi del culer, que és que hi ha o molts detractors de Laporta o gent que és fanàtica de Laporta. És a dir, hi ha extrems, no hi ha punts entre mi.
Bueno, hi ha una confusió, una confusió interessada entre barcelonisme i laportisme, com diu, estan tacant l'escut.
Ell identifica el laportisme amb el barcelonisme.
O la samarreta o l'escut, exacte, sí. És a dir, com si només hi hagués una manera de ser barcelonista, no? Jo crec que una miqueta la conseqüència és aquesta, sí.
Que els altres, quan parla dels altres, que mai saps ben bé a qui es refereix, però sembla que hi ha un enemic extern que vol que ell marxi, no?
Sí, tot això, de tota manera... o sigui, és una miqueta la matèria del que es fa avui dia la comunicació política, aquesta emotivitat, aquesta impulsivitat fa veure el líder com algú molt autèntic. Quan algú s'emociona per una cosa, quan algú diu que he lluitat moltíssim i al final me n'he sortit contra tots i contra tothom, dibuixa d'ell mateix una personalitat pràcticament heroica. I això avui dia té retribució. Hi ha molta gent que se sent...
Però això funciona a la política, no? Aquesta política de les emocions.
Absolutament impel·lida. D'altra banda, Laporta, i ho va demostrar guanyant les eleccions, guanyant-les clarament, és algú que aquesta personalitat ja li ha donat rèdits, que enganxa, que hi ha molt barcelonista que se sent identificat amb la seva manera d'actuar i de procedir. És a dir, allò de dir... És que si ho diu a Laporta, segur que és veritat, perquè no hi ha... O sigui, segur que no li farà res que li pugui fer mal al Barça. Només un president com ell podia decidir que Messi no continuaria, per exemple. No? Mm. A un altre president segurament no li haurien tolerat.
En tot cas, el Barça de futbol va bé? De moment?
No
ens podem queixar?
Home, no només no ens podem queixar, sinó que tenim motius per estar molt contents.
Avui es guanyarà, suposo, també.
Sí, avui és un dia una mica de ressaca, però jo crec que la inèrcia ara porta... A un sol partit hauríem de poder superar.
Però aquest fred aniràs a Montjuïc, Antoni?
Sí, aquesta nit, sí. Sí.
Doncs abriga't.
Hem d'anar a aplaudir els supercampions.
Antoni Bassas, gràcies.
A tu.
Avui l'Enigmàrius feia: dominem la fam nocturna com a bons barcelonins. I la resposta era: superem. El truc és que en català central el present de la primera persona del plural de superar sona com el futur de sopar. I per això superem. 504 dels 986 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 15 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Carme Alsina, de Avinyó.
De Avinyó?
De Avinyó. Recordeu que ara ja es pot posar l'origen dels nostres participants.
Sí, això és important. Això ens ha costat, però ho hem aconseguit.
Sí, sí, sí. Fins ara hem tingut ja a la Lliga gent de Canet de Mar, de la Garriga, de Sant Joan d'Espí, de Barcelona, Tarragona, Esterri d'Àneu i Pollença. De Sabadell encara no.
Tot arribarà.
No, tot arribarà.
No et desconfis d'un sabadellenc, no pateixis.
No, mai. Avui, de tota manera...
Mai
dels mais, bueno, no?
Sí. Exacte.
Avui, de tota manera, a banda de sopar, també ens heu dit dejunem, que és una lògica que se m'escapa, berenem o ressopem. Fixa't. No. Hi havia gana, avui.
Doncs sí. Gràcies, Màrius.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
Ja ha arribat Blanc Color al Cort Inglés, amb fins a un 50% de descompte en una selecció de roba de llit, bany, taula, catifes, cortines, mobles de dormitori, descans i molt més. Blanc Color, només fins al 28 de febrer, a la botiga, la web i l'app del Cort Inglés. Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola, sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula, per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Podem saludar també a la Maria José Espanyol, veïna de les Tres Torres de Barcelona, que a finals del 2022 va patir dos robatoris a casa seva. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, ara bé.
Ara bé. Això va ser a finals del 2022. En aquella època, els veïns del barri veu denunciar una onada de robatoris de fet a domicilis, no? Què va passar?
Hi van haver moltíssims. Contínuament els porters per WhatsApp que tenen una red, bueno, un WhatsApp muntat, anaven avisant de que anaven entrant en una casa, en una altra, o sigui que van haver molt robatori. Nosaltres en 15 dies ens van entrar dues vegades. La primera vegada estàvem a dintre, a més, que vull dir, va ser un robo una mica raro d'alguna persona que sabia on teníem les coses i tot, perquè és que, bueno, no ens vam entrar de res. Estàvem al saló, a la part del davant, i van entrar per darrere, i bueno, van anar seguint tot el pis i s'ho van endur tot.
I vau tenir més notícies després de per exemple,
res?
O sigui, vau denunciar els robatoris, mai vau saber què va passar, ni qui era, ni res.
No, no, jo inclús vaig parlar una vegada que vaig veure un, bueno, un polític aquí al barri i tal, i li vaig dir, va dir que intentarien posar més vigilància perquè aquí a Tres Torres queda molt, molt sol tot. I no, no hi ha... Bueno, no, jo no es, no es veu normalment ni cotxes de Mossos, ni guàrdia urbana, ni es veu ningú. Vull dir, no pot circular per la nit aquí, fa com poc. I no vam recuperar absolutament res, no ens han dit més res.
Què es van robar?
O sigui que ens van robar joies i diners, la caixa forta, que no anava sense com se diu, sense el codi, diguéssim, van agafar les claus, o sigui, sabien perfectament les claus que eren, que estaven a l'entrada del pis, i van obrir la caixa, hi havia uns diners, van deixar el sobre buit, i es van emportar els diners, es van emportar dos rellotges d'alta gamma, es van emportar meu quasi tot, i a més saben perfectament el que és bo i el que no és bo, perquè em van deixar tota la quincalla.
Clar, i després d'aquests robatoris, què és el que vau fer vosaltres? Vau prendre algunes mesures, per exemple, de seguretat?
Bueno, pel lloc on van entrar, nosaltres teníem unes reixes com de fusta, com de separació, i les vam posar de ferro. I, bueno, res més, perquè l'arma ja en teníem, el que passa que com estàvem dintre, tampoc no la teníem posada. I la segona vegada que ens van robar, llavors sí que, com no hi érem, doncs l'alarma va sonar. Tenim reixes a tota la casa i van donar la reixa i van entrar, van remenar-ho tot, però bueno, tampoc hi havia res, i al sonar l'alarma, en 5 minuts que tenen, van tornar a saltar i van marxar. Però a més vam veure la primera vegada perfectament en la màquina, bueno, la gravació que hi ha a la porteria, la persona que era, i tot anava amb una gorra, una mascareta, vull dir que, no sé, però no s'ha fet res més, ni s'ha dit res més, ni ens ha dit, ningú ens ha comunicat que hi havia coses agafades, que diguéssim, nosaltres teníem dels rellotges els números de referència del rellotge i teníem, bueno, podíem acreditar que allò era nostre, però no ens han avisat mai.
I ara em deies que això ha millorat.
Bueno, sembla ser que sí. Vull dir, sembla que no n'hi hagin tants. Vull dir, va haver una època que és que era cada dia diverses cases. Vull dir, ho sentíem contínuament, i després ja dic que els porters tenien com un WhatsApp que es comunicaven i anaven dient a la casa que entraven i a la que no entraven. I, bueno, va ser una època que, bueno, durant mig any o així, que és que no van parar d'entrar en cases de per aquí. I, bueno, ara em sembla que estigui la cosa més tranquil·la, no sé, eh? Jo vigilància tampoc em veig per això, eh?
Ja. Maria José, gràcies per acompanyar-nos. Ara anirem cap allà en directe a veure com està la situació. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Aquest matí us explicàvem que el barri més ric de Barcelona, que és les Tres Torres, ha vist com, per exemple, els robatoris han caigut un 60% en aquest últim any. Anem cap allà en directe a la unitat mòbil, amb Albert Montilla i José Antonio Rodríguez. Albert, com estàs?
Ricard, molt bon dia.
Com respira el barri?
Doncs ara estava seguint el que parlàveu des d'aquí del barri de Tres Torres. A veure, aquí hem pogut passejar per alguns carrers i hem trobat el que en anglès es coneix com les gated communities, que són aquestes com urbanitzacions encerclades, amb tanques, i també hi hem trobat agents de seguretat. I malgrat que, com ara deies, les dades apunten que s'ha reduït un 59% els robatoris i les entrades als domicilis, hem trobat, diguéssim, preocupació, o com a mínim encara un clima de preocupació pel que fa a la seguretat.
Y hay mucho robo todavía. Y por un WhatsApp que tienen de porteros y eso, se van avisando y van dando la voz y todo. Aquí en esta finca entraron, aquí, en Navidades.
Oh, yo aquí, mira, que es peatonal,
sí.
Han estat a punt de matar-me dos vegades, però anem molt amb cuidado, eh? Jo ja no surto a la nit.
Jo no ho he notat, i al barri sí que he vist més alarmas.
Sí, he visto, digamos, pasar varios coches de patrulla y también.
Disparitat d'opinions. Hi havia gent que sí que notava més presència policial, gent que no, gent que deia que fins i tot havia tingut situacions de risc. M'he fixat en un moment en concret, com fos una persona amb un concert, ja, i en realitat tenia el logotip de Treblissa, d'una agència, d'una empresa de seguretat, i he parlat amb ell, no he volgut fer declaracions, però sí que m'ha dit fora de micròfon que la situació ara mateix la veu normalitzada, diu que encara ja pot ser una mica ell feia servir les paraules obsessió amb la seguretat. sí que és cert que la finca va renunciar al conserge i, en canvi, va voler apostar per vigilància, i no és l'únic bloc del barri que ho ha fet, em comentava. Hi havia una altra persona que sí que treballava com a conserge dins l'edifici que m'ha comentat que potser, en comptes d'instal·lar tantes alarmes, el que caldria és tenir una mica de sentit comú. És el Miguel.
Los cacos huelen la pasta. Y donde huelen la pasta, pues allí van. Y entonces, si encima los vecinos le damos facilidades, en un parking, cuando se abre la compuerta, no pasa nada si te esperas medio minuto a que se cierre la puerta. Cogen el coche, salen volando o con la moto, y entonces le estás dejando la puerta abierta. O sea, así de sencillo.
Bé, aquesta és una mica la situació que es viu aquí. És cert, els Mossos van posar el focus en aquest barri. Fins i tot es van arribar a desplegar drons per poder augmentar la vigilància. I una mica per la fisiologia també que tenen els blocs aquí, on es pot saltar pels balcons, els primers pisos són baixos i és fàcil saltar-hi dins, les porteries estan enfonsades. És a dir, és de fàcil accés i s'han pres mesures com aquestes que heu sentit fins ara. Però bé, les dades el que ens diuen és això, que s'ha produït una reducció d'un 59% en els robatoris amb força aquí en aquest barri.
Gràcies, Albert. Mira, fa 2 anys ens explicaven això aquí a Catalunya Ràdio, veïns de Tres Torres.
Una família que estan dormint i de repent obren la persiana de l'habitació del fill, i el fill es desperta i es troba el lladre dins, i a la que veu que es desperta agafa i marxa corrents. I després una altra persona que està veient la televisió, el seu marit ha sortit a sopar fora, i sent sorolls de parquet, es gira i es troba un tio encaputxat en el seu menjador.
Doncs saludem aquesta hora la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també avui ens acompanya, és la Montserrat Iglesias. Què tal, Montserrat, com estàs?
Bon dia, Ricard.
Bon dia. Gràcies. Quina lectura en fas tu d'aquesta reducció tan dràstica de robatoris al barri de les Tres Torres?
Mira, la reducció de robatoris al barri de les Tres Torres es pot interpretar com el resultat d'una combinació de 3 factors. Per un costat, pel dispositiu específic i per la pressió policial que s'ha portat a terme, que ha comportat no només augmentar les detencions d'aquest tipus de delinqüents, sinó, el més important, també ha provocat un efecte dissuasiu pels potencials delinqüents, no? A l'haver-hi major presència policial fa que aquest barri deixi de ser atractiu pels futurs delinqüents. Per tant, podríem dir que s'ha transformat el barri de les Tres Torres d'un barri atractiu per ser delinquit a ser un barri hostil per la delinqüència. Però també tenim altres 2 factors. Per què? Perquè per un altre costat, el que esteu explicant, els propis veïns han apostat per portar a terme o reforçar les mesures de seguretat que tenien. Especialment, doncs, això que diem, no? Doncs posar reixes per impedir els accessos o contractar vigilants de seguretat. Clar, els vigilants de seguretat, que són professionals de la seguretat privada, no només vetllaran per la seguretat d'aquell domicili, sinó que també podran informar i comunicar qualsevol conducta sospitosa a les forces i cossos de seguretat. Per tant, aquí tenim uns ulls constants que poden informar a les forces i cossos de seguretat. I, per últim, m'agradaria destacar que no s'ha d'ometre les tendències delictives. Què significa això? Mireu, si analitzem les estadístiques, podem observar com el barri de les Tres Torres ha seguit el model de les tendències delinqüencials del moment. És a dir, quan eren víctimes del robatori en aquest domicili a nivell global de Catalunya, però inclús a nivell global de l'estat espanyol, hi havia una tendència a l'alça d'aquest tipus de delictes. En canvi, quan s'ha produït aquesta reducció, es pot observar com a nivell global també hi ha hagut aquesta reducció en aquest tipus de delictes. I això per què es dona? Les explicacions que trobem és, per un costat, perquè aquest tipus de delictes eren perpetrats pel que anomenem delinqüència itinerant, és a dir, venien, executaven els robatoris en els domicilis, tornaven al seu lloc de residència o marxaven a una altra zona a continuar delinquint. O perquè una altra tendència que s'està estudiant és que els grups organitzats han canviat la seva estratègia delinqüencial. És a dir, què significa això? Que s'estan dedicant a altres tipus d'activitats il·legals, o prioritzen altres àrees delinqüencials. Doncs, per exemple, en lloc d'encarir els seus esforços a fer delictes amb força, robatoris amb força, perdó, s'estan encara, doncs, per exemple, en temes de marihuana.
Clar, i això en temes de, perdona?
De marihuana, per exemple.
De marihuana.
Sí, i això ha fet que hagin desplaçat el seu interès delinqüencial a altres
àrees on fins al moment estaven abandonades o que els implica més guanys econòmics.
Per tant, tot però...
aquesta... Digue'm,
no, que al final també el que estem vivint és que qui té més capacitat per pagar seguretat estarà més segur. És a dir, que hi haurà un tema de desigualtat també en això.
Clar, el que estem observant, com passa en altres àrees de serveis públics, és que qui té capacitat de pagar serveis que també es donen a l'àmbit privat, contracten aquests serveis a l'àmbit privat perquè entenen que les seves necessitats a l'àmbit públic no li estan donant resposta. Què ens passa amb la seguretat? La seguretat és una mica peculiar en quin sentit? En primer lloc, perquè per l'ordenament jurídic que tenim hi ha un servei, unes funcions que només les poden fer les forces i cossos de seguretat. Per tant, aquest servei s'ha de garantir a tota la ciutadania. Però, en canvi, hi ha altres funcions que, per exemple, serien més preventives, que això, qui té aquests recursos econòmics doncs per contractar, per exemple, un vigilant de seguretat, les tindrà garantides. En quin sentit? Perquè el que observem és que totes les tendències delinqüencials solen ser cícliques. Què significa això? I ara hem tingut aquesta problemàtica en el barri de les Tres Torres. Es va generar una alarma social. Es van fer uns dispositius específics per prevenir i minimitzar aquests robatoris en domicili. S'han destinat un munt de recursos. Això que ha fet? Això ha fet que es detingui una persona, que el barri ja sigui hostil per delinqüents, i aleshores baixa el nivell de delinqüència. Quan baixa aquest nivell de delinqüència, què fem? Destinar aquells recursos a unes altres necessitats. Per tant, arriba un moment que quan tu treus aquells recursos públics, els delinqüents també ho saben, i aquell barri torna a ser atractiu per tornar a delinquir. Si tu tens recursos econòmics, pots permetre el fet de tenir vigilants de seguretat. Per tant, aquesta funció preventiva, que és la interessant, continuarà persistint. En canvi, en altres barris on no tenen aquesta capacitat econòmica, marxarà.
No sé si capacitat econòmica només, o, per exemple, la influència, és a dir, que estem parlant d'un barri que és el més ric de Barcelona. No sé si fa que aquesta capacitat que poden tenir aquests veïns d'influència per transmetre les seves demandes o queixes també influeix d'alguna manera o no?
Mira, jo crec que la capacitat d'influència en l'àmbit de la seguretat ve promoguda per l'alarma social. Ho tinc claríssim. Que es pugui generar. I aquesta alarma social, moltes vegades, és generada per una tensió mediàtica. El fet que en un barri el més ric de Barcelona, com és el cas, pateixi una onada de robatori en domicili, ja treu aquesta tensió mediàtica. Igual que si pateix un robatori en domicili, un futbolista. Quan potser en aquell mateix dia han robat en altres milions de persones. Això atrau aquesta tensió mediàtica. El fet de treure aquesta tensió mediàtica fa que es visibilitzi el risc. I el fet de que es visibilitzi el risc fa que es generi una alarma social que comporta una resposta més immediata per part de les autoritats. I a banda de tot això, que això seria com la realitat de la seguretat, també ens trobem que en els barris amb més capacitat econòmica també trobem un perfil de persones amb més formació, amb més recursos i, per tant, tenen més eines, per dir-ho així, per poder transmetre les seves demandes i necessitats de manera molt més efectiva.
Montserrat Iglesias, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
És directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara són les 10:37. Un altre tema, canviant radicalment de tema. Ho dèiem fa uns minuts. Un menor ha mort a Subirats, a l'Alt Penedès, quan li ha caigut a sobre una porteria. Marc Jurado.
Sí, ara la policia ho investiga, Ricard. Els fets van passar al pavelló municipal del nucli d'Ordal. Unitats del SEM es van desplaçar fins a les instal·lacions esportives per assistir al nen, a qui no van poder salvar. Sembla que la porteria estava mal fixada i per això hauria caigut. És el que els Mossos ara investiguen.
És un accident que és d'ahir a la tarda. L'alcalde ha estat reunit fins ara amb els Mossos i d'aquí a pocs minuts, després de la publicitat, l'alcalde en donarà les respostes aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Matí de Catalunya Ràdio.
A Eugin, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugin.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugin, experts en fertilitat.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
L'alcalde de Subirats és Jaume Domènech. Alcalde, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, Ricard.
Han estat reunits fins ara. Expliqui'ns què és el que ha passat aquesta tarda, la tarda d'ahir.
Bé, en primer lloc, voldríem expressar el condol als familiars i amics i conjunts de veïns i veïnes d'Ordal per la tràgica pèrdua ocorreguda ahir. Dir-te també que hem decretat 3 dies de dol oficial com a mostra de respecte i solidaritat davant d'aquesta tragèdia. Els fets van passar ahir, vora les 6 de la tarda, pista poliesportiva d'Ordal. Va haver-hi un accident amb una porteria secundària d'entrenament. Les porteries principals estan fixades a terra i aquelles no van ser. I hi havia una porteria secundària d'entrenament i que estava situada fora de la pista de joc i és la que va caure. Les circumstàncies que envolten l'accident estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra i no us podem donar més informació que la que tenim ara. I sobretot volem reiterar el suport als familiars i la col·laboració amb els Mossos per esclarir els fets.
Clar, estem parlant d'un menor d'edat. Quina edat tenia la víctima?
L'edat de la víctima eren al voltant de 3 anys.
Jo no em deia què ha passat exactament. L'accident va ser en el pavelló municipal.
Sí, l'incident va ser en una pista poliesportiva municipal, sí. Una pista que està oberta al públic totes les tardes. I ja et dic que en principi està investigant des dels Mossos d'Esquadra. Dir-te també que la Generalitat, a través del delegat del govern, ens ha ofert assistència psicològica a l'escola Montcau, que és on anaven els companys del menor. I una mica això, per respecte a la família, entenc que són moments de dolors i no us podem donar més informació, Ricard.
Però han pogut, per exemple, revisar com és que la porteria no estava degudament fixada?
Bé, tot això ja us dic, era una porteria mòbil, secundària, d'entrenament, que estava en un racó fora totalment de la pista i és una cosa que decidiran les investigacions dels Mossos i que estava lligada en un fanal. Però tot això seran els Mossos que són els que hauran d'investigar els fets i els que hauran de dirimir.
Però vostè, alcalde, pot dir que el pavelló va passar totes les revisions corresponents?
Sí, el pavelló en principi ha passat totes les revisions corresponents i ja et dic que són moments de dolor i el que hem d'estar al costat dels familiars i mirar de donar-los tot l'acompanyament possible davant d'aquesta tragèdia.
Sí, em parlava, de fet, de la situació que poden viure les escoles, la seva família, però entenc que Subirats, que és un poble de poc més de 3.000 habitants, també deu haver-hi molta commoció en tot el poble ara mateix.
Sí, l'impacte ha sigut gran. Hem previst ara fer a les 12 complet un minut de silenci, un senyal de dol, i com t'he dit, hem decretat 3 dies de dol on no hi haurà actes oficials i la senyera onejarà a mitja està.
Alcalde de Subirats, Jaume Domènech, gràcies per acompanyar-nos i una abraçada ben forta.
Agrair-vos el vostre interès. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Em veig forçat a comunicar-vos un fenomen singular que s'està donant a casa meva. La meva estimada filla ha canviat d'una manera insòlita. És com si el seu cos emanés una espècie d'aura estranya. pot ser un esperit que l'hagi posseïda. En qualsevol cas, tant de bo no sigui res greu, sinó tan sols una llum que l'ompli de joia i plenitud.
Deixeu-vos posseir per la plenitud del cinema català. Aquest dissabte, a la gala dels Premis Gaudí.
De 8 a 9 del vespre, en emissió conjunta per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, sentiu l'equip del Que no surti d'aquí, infiltrat a la catifa vermella.
I a partir de les 9, seguiu la gala sencera en directe per Catalunya Informació, comentada per Toni de la Torre de la Finestra Indiscreta i Marc Garriga. Aquest dissabte a la nit, 17a gala dels Premis Gaudí. De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar, el tiet fa brunch on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Dando vuelta en la ciudad.
Són les 10 i 45. Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Toni García Ramon. Bé, bé, bé.
Què tal? Bon dia, amics.
Bon dia,
com estem?
Com esteu? Bé o no?
Com esteu?
Molt bé, en plena forma.
Plats forts avui, eh?
Sí.
Avui tenim plats forts a la secció de tele i sèries. D'entrada, amb aquests rumors dels fitxatges de Belén Esteban a Televisió Espanyola.
Sé coses, Ricard.
Sí?
Vinga, va. Toni, comença tu.
Doncs res.
Para la cinta. A veure, atenció. Atenció.
No, Televisió Espanyola vol posar a Belén Esteban...
Sí?
A fer un programa a la tarda,
sí?
Amb un senyor que coneixem i que li agrada molt a la Mariola. Qui és aquest senyor, Mariola?
Ostres, no sé.
Marc Giró.
Què dius ara?
Això no ho sabia jo,
Les tardes amb Marc Giró i Belén Esteban?
Correcte, però Marc Giró encara no s'ha pronunciat.
S'ho
està avançant,
i crec
que fa bé pensar-s'ho.
Home, perquè clar, hauria de deixar RAC1,
clar,
no?
Clar, hauria de deixar RAC1 i hauria d'acceptar aquesta oferta i hauria de fer un programa amb Belén Esteban, que em sembla, de tot aquest, sí, d'aquest cicle que acabo d'explicar, el més complicat.
Home, això...
Vale, jo aquesta informació no la tinc, m'enteré ara...
Sí, que volen a Belén Esteban, això sí.
Sí, sí, no, a veure, la història és que el que està claríssim, i jo crec que ja no és un run-run, sinó que està claríssim, és que hi ha una negociació entre els anteriors fàbrica de la tele, que ja no es diuen aixina, que a més és de veres que tenen bon rotllo amb...
Ara es diuen tele de la fàbrica.
Amb qui?
Sí. No, tenen bon rotllo amb Marc Giró via Santi Villas, que és el seu marit,
doncs
perquè
ja
va treballar
fet,
en
ells. Ja ho tens fet.
No, però la fàbrica de la tele, o sea, els fabricants, estudio fabricante, ara no sé com es diu, en la fàbrica de la tele, el que era la fàbrica de la tele...
Sí, els de Sàlame.
Sí que tenen una via de conversa amb la direcció de la cadena, val? A més, és que s'ha pronunciat un en Twitter, l'altre també, en fi, el run-run no deixa de créixer. Mm-hmm. Val? Jo vaig cridar a la Televisió Espanyola per a confirmar i no em varen confirmar res. Això
home,
que di...
clar, a veure, si us ho estan negociant, no.
clar,
ja, no. Bueno, però jo sempre pregunte a la font oficial.
Tu fas molt bé, perquè poca gent fa això.
No, jo però... sempre ho faig i després...
No puc revelar quina és la meva font, però és una gran font.
Directa.
És molt directa.
La cosa és... Sí, no és una cosa estranyíssima, eh? A mi, jo crec que Margi s'equivocaria. Ahir va demostrar que el programa seu pot estar perfectament en la franja en la que el varen posar i jo crec que Marc el que ha de fer és este tipus de programa.
O sigui, el Marc Giró fent la tarda, això jo crec que és un encert.
Sí, tu creus?
Problema,
amb Belén Esteban?
El que passa és que el Marc, jo crec que és una persona que necessita pues, l'envoltori, no, diguéssim.
Sí.
Ja,
i aleshores, clar, si
li
poses Belén Esteban,
no...
Jo crec que el Marc...
Però, bueno, suposo que serà una més, no,
el Marc
Belén Esteban?
Jo crec que el Marc és un tio amb molt talent.
Exacte.
Ho farà bé el que vulgui.
Ara bé,
a mi em sembla que posar... O sigui, ell juga la frivolitat d'una manera molt elegant. Que és tot el contrari del que fa Belén Esteban.
Però això pot funcionar.
Llavors però per mi seria una mica oli i aigua, de veritat.
El que passa és que jo, en esta història, la veritat, és a dir, hi ha un moment ja en el que tot és massa líquid. Ja sé que s'han obert les portes i que ara ja, en fi, es permeten, se desprejuicia tot el que tu vulguis. Però a mi em sembla que a aquestes altures de partit, que Televisió Espanyola està fent una aposta interessant salvamizar la tele pública d'esta manera a mi em preocupa molt.
Però,
però igual
no va cap aquí.
A veure, Ricard, si tu contractes a Georgie Dan, no pots demanar-li música clàssica. Això és aixina. Llavors...
És mort,
no...
és mort, eh?
Sí, ho sé, bueno...
si contractes a Georgie Dan, si jo ho miraria.
Tothom... És una forma de parlar.
No, si contractes a Georgie Dan, jo ho miraria, Maria.
Si hagueres contractat a Georgie Dan en el seu dia, no li podies demanar música clàssica. No?
El que està clar, Mariola, jo crec que la Mariola té tota la raó. O sigui, si tu contractes els serveis d'una empresa que s'ha passat la vida fent un producte molt determinat,
clar,
no pretendràs ara que
faci aquesta, un altre producte.
Que aquesta empresa faci un altre producte, perquè no té cap sentit. O sigui, el que
perquè saben, no ho saben
si
fer.
Correcte. El que
no
saben fer és aquest producte.
Si és una coproducció amb la productora de la Marc...
És una producció,
la, de Marc, la producció de Marc i la de la fàbrica de la tele seria el mateix en este cas, és a dir, perquè no hi ha massa... És a dir, el tarannà del programa estaria basat en el tarannà d'ells, que està clar que tenen una manera de fer televisió i es traslladaria... Si és Marc Giró, em tranquil·litzaria més que si fora només Belén Esteban i Maria Patiño, que és una de les coses que es va parlar.
Que és que més, a Mariola, jo crec que Belén Esteban està aquests dies una mica més de moda perquè apareix constantment a la revuelta té un feeling gran amb el Broncano, però és que Marc Giró no és Broncano. És que són antònims, pràcticament.
Voleu dir que amb Broncano sí que encaixa el perfil? Perquè...
Jo crec que Broncano sí que encaixa perquè és més... És un canall... Perdoneu-me, és una paraula que odio a mort, però és un canallita.
Canalla, sí.
Canallita, saps?
Sí, sí,
i jo canallita, crec que el Marc té un altre tarannà.
Més elegant, més... Sí, sí.
No,
sí,
és un tio més sofisticat.
I després, a veure, jo sempre ho he dit, els monòlegs que fa ell a l'arrencar el programa són pures bofetades contra el sistema, és a dir, és molt res a veure amb Broncano. Llavors, aquesta manera de fer es podrà traslladar a la vesprada, encaixarà a la vesprada, a mi em pareix un showman fantàstic, ara bé, és a dir, posar-li al costat aquesta història, jo sincerament no ho veig. Però
la decisió de posar avui el Marc Giró després del Broncano, a la 1? Mm.
Sí, sí, ha sigut molt bé, eh? Ha sigut molt bé aquesta decisió, perquè va tindre un 13-4, penseu que va guanyar-li a gran duo, a gran hermano duo i al culebrón turco.
Ah, sí?
Sí, és que...
O sigui, va aguantar molt bé l'audiència. Que és un...
Sí, no sé de què rius, Toni.
No, em fa gràcia. Bueno, va guanyar gran hermano duo i el culebrón turco.
Sí, bueno,
gràcies,
ja sé que
adeu,
són
Mariola.
Dos... Sí, que
bueno,
a Catalunya,
no sempre.
Mariola,
no sempre.
A Catalunya va guanyar Broncano i Marc Giró. Vull dir que...
No, i a tota Espanya.
Sí, sí, però també a Catalunya, que sí. Vull dir que...
Bueno, ja, però
Catalunya,
és que Catalunya...
Ja, bueno, nosaltres...
Catalunya sí, és... Ja. I què va tindre TV3? Ara no ho recorde, mira. Ara
TV3
no ho recorde.
Va fer una nit sense ficció de Mentre siguis tu... és un documental sobre la Carme Elias.
Ah, sí,
va fer un 12,6.
Sí, sí, sí. Bueno, està molt bé.
En aquest cas, la revuelta va fer un 16,6.
Sí, sí.
A Catalunya. I la pel·lícula que va venir després va fer un 5,4 i el Marc Giró va fer un 13,5.
T'haig de confessar, Ricard, que no entenc molt bé aquest plan, perquè si realment tu saps que et funcionarà la dua o el duet Broncano-Giró, aquesta idea de forçar un duet completament antinatural, pel meu gust, com seria Belén Esteban i Marc Giró a la tarda, és que no entenc, o sigui, no entenc qui ha estructurat, qui ha articulat aquest plan. No.
Jo, de tota manera, ara, quan penxe, pense, perquè estava parlant fa mitja hora amb Marc Giró per WhatsApp, per parlar de lo de Anit, i ara, quan penxe, el pense cridar, per a dir-li, eres un malvado, per
però,
no dir-me que estàs...
A mi no em menciones, jo no t'he dit res.
No, a tu no, bueno, però ho hem contat en antena,
ja,
no?
Però no sabran que sóc jo.
Però, bueno, aquí és una cosa que... Entenc que això és un parlar...
Clar,
a mi algú
relacionat amb el projecte m'ha explicat que això va així.
Pues ja
que, potser, que, pot, potser...
que potser m'ha enganyat. Pot ser, perquè a mi m'enganya gairebé tothom. Però jo crec que aquesta persona en concret és una persona de confiança, que està molt ficada en aquest univers i que té molt clar que això és cert.
És un home.
Vale. Lo
és
que
un
sí
home.
M'encanta, Ricard.
Veig en preguntes.
És un home... Segur que si durarà 5 minuts més de secció, el Ricard m'ho treu. en directe, fins i tot el DNI.
Bueno,
lo que yo vull dir és que sí, que les apostes estan... Que les converses estan, que això existís, que la fàbrica de la tele farà algo en Televisió Espanyola. Penseu, además, una cosa molt interessant, i és que el director de continguts ara mateix en Isa Cadena, per baix de José Pablo... és el exdirector de Divinity, un canal de Mediaset. Ve d'allà.
Qui és aquest directiu?
Eh?
Com es diu?
No. Sergio... Ah, no recordo el cognom.
Sí,
però
el director de Televisió Espanyola.
El director,
no?
sí. Lo que és el director... Clar, José Pablo està per damunt, no?
Sergio Calderón, pot ser?
Sergio Calderón, exacte. Sí. Ell ve de Divinity, de fer...
Cazamariposas.
Bueno, Mira, no. Penseu una cosa, ell va inventar i va col·locar en antena per primera vegada la història esta dels culebrons turcos. És a dir, ell va comprar, va pensar que la novel·la turca, la telenovela, tindria cabuda al panorama audiovisual. Després el van imitar un fum.
Jo pensava que això ho havia fet Netflix a escala global, estimada Mariola.
Bueno, no, però en la tele...
Ell ho va portar a la Liñao, no?
Claro, en la tele en abierto ho va fer ell.
El fenomen global el va crear Netflix.
A la tarda, Televisió Espanyola té un problema, diguéssim. Bueno, no té tarda, no?
Sí, no té tarda.
Sí que té tarda. A veure, no té magazín de vesprada, que jo sí que crec que una tele pública ha de tindre, no? La vesprada no li va mal, la tarda no li va mal, perquè té una aposta de ficció prou potent, sobretot La Promesa, que va com un tiro, i que és evident que és una competència boníssima amb les altres ofertes. És de veres que després té un altre culebron, té una altra telenovela que ja no funciona igual. I jo crec que és ahí on ells volen, és a dir, ells volen ja tirar de l'èxit de La Promesa, fer algo després que puga anar bé, després està Aquí la Tierra, que funciona bé, ja després va el telediari i ja li quedaria una franja completa.
Això no és competitiu, no?
El què? Aquí la Tierra? El sí funciona molt bé, Sí, sí.
Sí, bueno.
Jo dic,
Jo estic convençut de que aquí hi ha gent que sempre... Saps què passa? Hi ha aquest refrany anglès molt famós de si no està trencat no ho arreglis.
Sí.
Exacte.
I no acabo d'entendre aquests moviments de gent que vol innovar. No innovis. Hi ha massa gent innovant.
Bueno, però
hi ha gent innovant que no havia innovat mai.
Això és el que necessiten.
Necessiten un magazín de
vesprada. Sí, però no a qualsevol preu, Mariola.
No, això sí.
M'entens? No a costa de carregar-te una imatge que t'estàs creant de fer les coses bé.
No a costa de mediasetitzar
a Televisió Espanyola.
No, a mi això em preocupa molt. Mira, l'altre dia veia l'elenco de Bake Off i em preocupava moltíssim. Perquè hi ha gent...
És aquest model.
Clar, però el Bake Off anterior era molt més suau.
Sí, però vull dir que anem a aquest model.
Tu pots fer un reality desenfadat sense posar a Tamara o a Víctor Sandoval.
Mariola, anem a un model sociopolític
cridaner. Però aquests que fan pastissos, no, això? Sí.
Sí.
Anem a un model sociopolític cridaner. La gent, agrada la gent que fot...
M'encanta la forma de resumir. Bueno. De Ricard,
és això,
els programes.
Un concurs que fan pastissos.
Gent que fa pastissos. Molts d'ells malament.
O sigui, home, que no té gràcia.
Clar.
Si el fessin bé...
Molts d'ells no menjaries cap pastís de cap
d'ells. Fan galetes per gossos, també, no? I fan... Escolta, no rieu, que...
Perdona, però el Bake Off Animal, això podria ser un
format fantàstic.
Que van fer unes galetes per gossos.
Bueno, que sí, favor, que sí, però més que me fa gràcia... M'encanta la teua forma de resumir el programa.
A veure, el Ricard, tu que... Si saps una cosa del Ricard, que és que té ritme, i que és un tio capaç de resumir en poques paraules conceptes complexos.
Bueno, escolteu una cosa, se'ns acaba el temps.
No, filming.
Va, Toni, per favor.
No, filming que Nath, que és el grup inversor, no?, que havia invertit uns 20 milions en comprar, crec que gairebé un 80% de Netflix, doncs vol desinvertir, que és una manera molt maca de dir que volen retirar els diners. Això és tot el que sabem, no sabem més. Sabem que això està, o sigui, sabem que hi ha un banc d'inversions que està buscant, no?, possible nou capital que entri a Filmin. Això passa des del novembre i sabem poca cosa més. A mi això em preocupa molt. Sabem que Movistar i Amazon hi han
mostrat interès, no?
Sí, per comprar aquesta part, no?
Què val, això?
Del capital. Ells demanen entre, segons el que jo sé, demanen entre 40 i 50 milions d'euros.
I ara és quan diu Ricard, això ho poso jo.
No.
Saps el que passa, Mariola? Que a mi em preocupa molt que un model que s'havia demostrat, jo crec, bastant fiable, orgànic, de suport al cine independent, no? Una plataforma diferent, molt diferent de les altres, amb molta personalitat, ara quedi imbuïda, no? Submergida, no? Absorbida per gent que té un format completament diferent completament i que es perdi diferent. Completament el que ha estat filming.
És que esa és la qüestió.
Bueno, clar, però és com quan compren una empresa i posen que abans de fil tiretes i ara agafen manera, i posen jerseis dels
Estats Ricard, Units. Sí, tu vas dir l'altre dia, un dia hauríem de parlar ben bé de quin és el moviment que s'està produint ara.
Sí. Pues mira,
que plataformes, precisament crec que Movistar anunciava que també tenia filming. Vull dir, al final hi ha una sèrie de moviments tectònics que s'acabaran resumint en absorcions, sí, gent que tancarà per passar a dir-se d'altres maneres, perquè hi ha massa plataformes de streaming i el públic és reduït, o sigui...
Sí. Diu que també es parla de Telefònica o Amazon.
Sí, el públic, ser, no? Sí, Movistar, bueno, clar, o Star,
tot, és que tots estaran ahí, tots estaran ahí pensant que tal... De tota manera, el 16% de les accions estan en mans dels seus fundadors.
Sí, però el 16%, Mariola, perdona'm.
No, però jo dic en el sentit este de les compres estes...
Sí, està molt bé. Però si jo tinc el 84% i tu tens el 16%, Mariola...
Totalment.
I arribem al punt de les 11, digues.
Però no, jo dic que a voltes passa que deixen fer els fundadors.
Tant de bo, tant de bo.
Cubells, Ramon, adéu.